Obert per vacances, amb Rocío Santa Eufèmia.
Passen 4 minuts de les 10 del matí i ara, com fem molt sovint en aquesta primera setmana de l'Obert per vacances, toca estrenar secció, un dels podcasts temàtics que presentem aquest estiu. En aquest cas, se n'ocupa el company de la xarxa David Martínez i ens portarà cada dimecres històries de Barcelona amb curiositats i episodis que formen part de la memòria de la capital de Catalunya. I ara que estem en fase de superar la pandèmia de la Covid, el David ens recorda una altra de les conseqüències terribles que va patir a la ciutat ara fa 2 segles.
La pandèmia de la Covid-19 ha estat només la darrera de les múltiples epidèmies que ha patit Barcelona al llarg de la seva història. Una de les més terribles fou la febre groga que va arribar fa 200 anys i que va obligar a confinar Barcelona durant 3 mesos. Aquesta és la història de la ciutat d'Enyoca.
Memòries, vestigis i curiositats de la ciutat per David Martínez. Històries de Barcelona.
Ens situem en l'any 1821. Barcelona era encara una ciutat tancada per les muralles, dins de l'espai que actualment seria el districte de Ciutat Vella. Fora del recinte fortificat quedava el port de la ciutat i el barri mariner, la Barceloneta. Dins de les muralles, els barcelonins vivien amuntegats i en condicions higièniques lamentables. A més, aquell va ser un estiu de molta calor. I tots aquests condicionants, com veurem més endavant, acabarien sent determinants en el desenvolupament de l'epidèmia. A principis d'agost de 1821 es va detectar la mort d'alguns mariners que treballaven al port per causes desconegudes. Alguns metges van alertar del risc d'una epidèmia i recomanaven confinar la Barceloneta, però les autoritats ho consideraven massa alarmista. Fins i tot la Junta Municipal de Sanitat, que era la màxima autoritat sanitària de la ciutat, va publicar un ban fent una crida a la calma.
Apenas se ha enterado la Junta Municipal de Sanidad de los síntomas graves que se han tomado en 6 enfermos procedentes de los buques del puerto, no ha tardado ni un momento en poner en absoluta incomunicación las embarcaciones, habilitando el lazareto para que sean conducidos allí todos los que se hallen acometidos de tales dolencias. Todas las disposiciones que se tomen para asegurar la salud pública, lejos de alarmar a los vecinos, deben tranquilizarlos.
Avui en dia sabem que la febre groga és una malaltia que es transmet per la picada d'un mosquit tropical. El símptoma principal de la malaltia és la icterícia, d'aquí li ve el nom de febre groga. Un altre símptoma habitual eren els vòmits de sang, per això s'anomenava popularment com la malaltia del vòmit negre. Però fa 2 segles es desconeixia l'existència dels microbis. Ningú podia sospitar que la causa d'aquella malaltia fos un mosquit. La comunitat mèdica barcelonina va quedar enfrontada en 2 postures, 2 punts de vista sobre l'origen d'aquella malaltia desconeguda. D'una banda, hi havia els anomenats contagionistes. La seva teoria era que la malaltia era d'origen exòtic i que havia arribat a Barcelona amb vaixells procedents del comerç amb Amèrica. Creien que la malaltia es contagiava entre les persones. Per això defensaven mesures com les quarantenes o l'aïllament de malalts als llatzerets. D'altra banda, hi havia els anticontagionistes. Aquests creien que la malaltia la provocaven unes emanacions que suposadament sortien de les aigües podrides i en culpaven a les aigües que hi havia estancades al port a causa de les obres i la brutícia del clavegueram de la ciutat, especialment el rec Comtal, que era on s'abocaven restes d'escorxadors i tota mena de residus. Vaja, que Barcelona en aquell moment feia una bona catipent. En realitat, cap de les 2 postures tenia plenament raó, perquè, com ja hem dit, la febre groga és una malaltia que no es contagia, sinó que es transmet per la picada d'un mosquit. Els historiadors creuen que el mosquit va arribar a Barcelona a bord dels vaixells que venien del comerç amb Amèrica, i que un cop aquí a la ciutat Aprofitant les aigües estancades i la forta calor que feia aquell estiu, va trobar les condicions propícies per reproduir-se i escampar-se. Malgrat les crides a la calma, la malaltia no deixava d'estendre's i van començar-se a detectar els primers malalts a l'interior de la ciutat emmurallada. Per això, finalment, el 17 de setembre de 1821, la Junta Superior de Sanitat de Catalunya, per ordre de Madrid, imposava un confinament total a Barcelona.
La Junta Superior de Sanidad de Cataluña, poniendo en ejecución las órdenes que le ha comunicado la Junta Suprema del Reino, ha tenido que decretar la incomunicación y acordonamiento de Barcelona. Sus habitantes no podrán salir de la línea del cordón sin las formalidades que se prescriban. Los que intentaran traspasar o traspasen a la fuerza o clandestinamente la línea sufrirán el rigor de las leyes sanitarias, que se extienden hasta la imposición de la pena de muerte.
Les famílies benestants van fugir cap als pobles més ventilats del Pla de Barcelona, com per exemple Sarrià. Fins i tot la Diputació del General, és a dir, la Generalitat, es va traslladar a Esparreguera. En canvi, els més pobres es van quedar confinats dins les muralles de Barcelona i són els que van patir més directament els efectes de l'epidèmia. El confinament de Barcelona va durar 3 mesos. Es van suspendre totes les activitats lúdiques, va tancar el teatre, moltes fàbriques es van aturar i la falta de feina i menjar va fer que es multipliquessin els aldarulls i els saquejos. Molts malalts, partidaris de les tesis anticontagionistes, assaltaven el confinament d'amagat o es negaven a anar als llatzerets perquè circulava el rumor que els metges enverinaven els pacients. Els anticontagionistes, fins i tot, es van revoltar i van organitzar motins contra les autoritats sanitàries. Francesc Vehí, que era metge de la Junta Municipal de Sanitat, va recollir en un llibre de memòries com el van arribar a atacar i assaltar a casa seva.
Empezó la algarabía tumultuaria de la plaza a gritar «¡Muera el doctor Vehí, autor de la fiebre amarilla!». Se rompieron a pedradas los cristales de las ventanas y balcón de mi casa, que estaba al lado de la del sastre. Se intentó forzar la mía y aún quemarla. Y no sé qué habría sucedido si la autoridad no hubiese mandado fuerza de caballería e infantería a aquel punto.
A principis d'octubre de 1821 es va arribar al que ara en diríem el pic de la corba, amb una mitjana de 200 morts diàries. Va ser aleshores quan les famílies humils que havien sobreviscut van ser finalment evacuades a un campament, el Campamento Sanitario de la Constitución, que es va instal·lar fora de les muralles, a la falda de Montjuïc. Era un assentament format per 400 barraques molt precàries i allà s'hi amuntegaven milers de persones en condicions miserables. Per això, el campament acabaria sent conegut, de forma popular i despectiva, com la ciutat d'Anyoca, perquè l'anyoca és una barreja de fruits secs. Es calcula que l'epidèmia de febre groga de 1821 va deixar uns 9.000 morts a Barcelona, i això és gairebé un 10% de la població. La majoria van ser enterrats al cementiri del Poble Nou, on, de fet, encara hi podeu trobar un monument en la seva memòria.
A Ràdio Ciutat de Badalona torna l'estiu, torna l'Obert per Vacances.
A Ràdio Vilafant torna l'estiu, torna l'Obert per Vacances.
Cada setmana a l'Obert per Vacances volem descobrir llocs amb història i avui anem fins a la Garriga, al Vallès Oriental. De la mà dels companys de Ràdio Silenci entrarem a l'edifici de Can Raspall, una magnífica construcció modernista i la primera obra de l'arquitecte Manuel Joaquim Raspall. Es tractava d'una casa medieval on va néixer la mare de l'arquitecte que Raspall va transformar en el que és ara. Avui és un edifici públic del qual es pot visitar la planta baixa amb la seva sala noble i amb una exposició exposició permanent titulada Manuel Raspall i el modernisme dibuixant la Garriga. Allà hi tenim el tècnic de patrimoni de l'Ajuntament de la Garriga, l'Enric Costa, que ens farà de guia i ens explicarà també una campanya impulsada per donar a conèixer el llegat de l'arquitecte Raspall. Enric, molt bon dia.
Bon dia.
I també allà es troba el nostre company de Ràdio Silenci, l'Eduard Mas. Molt bon dia, Eduard.
Molt bon dia.
Primer de tot, Enric, explica'ns on sou exactament ara, perquè dèiem que aquesta planta baixa de Can Raspall és la part que sí es pot visitar.
Sí, a principis dels anys 2000 l'Ajuntament va comprar Can Raspall i la casa del costat, que és Can Mallol, que era és una casa noucentista construïda pel mateix arquitecte, per en Raspall i per un altre familiar, diguem. I les va unir i les va convertir en edificis públics. Llavors es va decidir en aquell moment destinar el que és el primer pis a oficines de treball del mateix Ajuntament. Es va fer a la part de dalt una sala polivalent i la planta baixa, que és en si la més noble, doncs és la que es va mantenir com a espai visitable, doncs perquè la gent el pugui conèixer. I això sí, amb lleugers canvis, perquè es van unir les dues cases, no? I ara actualment entres a dins i pots passejar-te per les plantes baixes de totes dues cases sense sortir a l'exterior.
Com dèiem, Can Raspall és la primera obra de Manuel Joaquim Raspall. Fes-nos 5 cèntims d'aquest arquitecte, perquè va molt lligat al municipi.
Sí, va molt lligat al municipi, de fet va molt lligat al Vallès Oriental. Uh-huh. És un arquitecte que va néixer a Barcelona, però la seva mare era de la Garriga, com bé has dit abans, i va néixer en aquesta casa, abans de la seva transformació. I Manel Raspall va ser, per una banda, arquitecte municipal de la Garriga i de força pobles de l'entorn, de l'Ametlla, de Cardedeu, de Granollers, de Caldes, de Figaró, etc. I alhora, en aquell moment no hi havia incompatibilitats per fer obra pública i obra privada al mateix temps i al mateix lloc, doncs va ser l'autor d'una nombrosíssima obra privada. Només a la Garriga hi ha més de 200 elements, o hi havia més de 200 elements de la seva autoria. Especialment en allò que més va destacar va ser en l'arquitectura d'estiueig, no? És a dir, en l'arquitectura, en la construcció de torres per la burgesia estiuejant que sortia de Barcelona per anar a passar els estius a prop de la natura, com deien ells. Llavors, sí, realment és un arquitecte que de petit ja passava els seus estius, o part dels seus estius a la Garriga, de gran va acabar vivint entre la Garriga i la Font d'Europa de Granollers, i a més, això té aquesta vinculació tan potent tant a nivell familiar com a nivell d'obra amb la Garriga, que el fa imprescindible per poder explicar el poble i en realitat per poder explicar bona part dels pobles del Vallès Oriental.
I de fet, una curiositat, si no m'equivoco, és que aquesta primera obra, Raspall, la va fer fins i tot abans d'acabar els estudis d'arquitectura.
Sí, de fet aquesta primera obra se li atribueix, però no hi ha documentació que digui que és seva. És firmada, sol·licitada l'any 1903, ell es va llicenciar l'any 1904 i de fet l'assigna un altre arquitecte, però bé, sembla que és clarament una obra seva i que simplement va buscar qui li signés, diguéssim, per poder-la tirar endavant.
Can Raspall era una masia del segle XIV, propietat de la mare de Raspall, que ell va transformar de dalt a baix, com dèiem, al segle XX. La va convertir en un edifici modernista per l'estètica del moment, o a la Garriga ja hi havia edificis modernistes?
A la Garriga el modernisme, bé, això passa en general, diguéssim, les onades estètiques o les modes estètiques, no?, es van traslladant de ciutat cap als pobles, no? I llavors, si a Barcelona el modernisme és l'últim quart del segle XIX, sobretot, no?, aquí la Garriga comença a partir del segle XX, no? I per tant és una de les primeres obres modernistes de la Garriga. Però el que sí que és veritat és que la Garriga, des del 1875, sobretot, que és quan va arribar el tren, s'havia desbocat, diguem-ho així, la construcció d'edificis d'estiueig, no?, de torres d'estiueig per la burgesia de Barcelona. Per tant, el que fa ell és entrar dins d'aquesta, diguem-ne, moda, o dins d'aquesta voràgine constructiva segons les modes de la ciutat, que el 1903 doncs, ja li tocava el modernisme. No? Abans, sobretot, el que hi ha són obres que es coneixen com a eclèctiques, no? Que és, bueno, sí, premodernistes. Ell el que fa és transformar, com deies, una de les principals cases del nucli antic de la Garriga, un casal gòtic que havia arribat fins al segle XX pràcticament intacte. Més que transformar-lo, el que fa és enderrocar-lo, conservar els elements nobles que més li interessen o que més li semblen destacables, uh-huh, i tornar a fer un nou edifici mantenint més o menys les proporcions de l'edifici antic, però amb un nou llenguatge arquitectònic, i allà dins hi insereix aquests elements que havia conservat, especialment finestrals, etcètera, etcètera. Molt a l'estil, perquè la gent se'n faci una idea, dels quatre gats de Barcelona, diguéssim, no? Aquest estil com neogòtic, que de fet ell aprèn del seu mestre, que era Puig i Cadafalch.
Quins elements precisament podríem destacar? Parlaves d'alguns, com són les finestres gòtiques, que criden molt l'atenció, però quins són els altres elements que destacaries, que fan especial aquest edifici?
Bueno, és un edifici on s'hi pot veure, llegir molt bona part dels elements clàssics l'arquitectura d'en Raspall. Ell juga molt amb la combinació de materials per decorar, és a dir, molts cops no és tant la decoració en si, sinó que simplement combinar pedra amb maó amb formes diverses, o més, evidentment, el ferro forjat, els vitralls, etc. Això sol ja forma aquesta, diguem, aquest estil modernista o aquesta decoració modernista que ell li vol infringir. Llavors el que fa ell aquí a Can Raspall és jugar amb elements gòtics pròpiament que recupera, però després donar formes neogòtiques als nous elements que construeix. Per exemple, els finestrals de la planta baixa, que són d'arc apuntat d'estil gòtic, però estan fets amb maó i amb un llenguatge totalment modernista, no? I llavors, especialment a la planta baixa, però no només, també al planta pis i especialment als interiors i en els finestrals aquests grossos, juga molt amb els vitralls. I afegeix vitralls que mantenen aquestes formes gòtiques o neogòtiques, no? A les quals s'han d'adaptar per funcionar.
Molt bon dia, Enric. Ara comentàvem, un dels elements que crida més l'atenció als visitants són les grans finestres gòtiques. De fet, ara, si allarguem la mà, en toquem una. I Raspall manté això, diversos elements gòtics de la construcció inicial del segle XIV, i el combina amb elements nous que ell introdueix. Aquí també, si mirem cap a l'altre costat, veiem una llar de foc, veiem aquests vitralls que ens comentaves, molt complet aquest edifici modernista.
Sí, és el que dèiem, és a dir, introdueix tots aquells elements que després, aquesta és la seva primera obra, però després aquests elements els va repetint, els va combinant de diverses maneres, no? en tota la seva obra. En aquest cas, per exemple, un element que és especial d'aquesta casa, perquè no és habitual en l'obra de Raspall, és que a l'exterior no hi ha parament arrebossat, no hi ha revestiment, sinó que tot és acabat amb pedra o amb maó, diguéssim. Això no passa pràcticament en cap dels elements en cap dels edificis construïts per Raspall, i possiblement també tingui aquesta lectura per fer aquest joc, diguéssim, o aquesta clocada d'ull al que era l'arquitectura gòtica que substitueix, no?
Als visitants els crida molt l'atenció aquests vidres emplomats, portes i finestres que ens comentaves, també aquestes baranes amb ferro fuetejat, suposo que va treballar amb artistes de l'època ja de renom.
Habitualment no. Hi ha algun cas especial, com la Casa Barbey, on sí que treballa amb algun ceramista molt reconegut, però en general el que feien era treballar amb els artesans locals. I de fet, nosaltres hem posat l'accent molts cops precisament en aquests noms oblidats, no? En aquests noms invisibles, que són imprescindibles per poder explicar aquest tipus d'arquitectura, per poder explicar Raspall, hem de parlar d'aquests altres noms que no coneixem, no? Perquè no surten ni en els papers, no surten a la història, no? Que al final recorda, doncs, el nom de l'arquitecte, recorda el nom del promotor, normalment, i poc més. no? Però el que feien normalment era treballar amb els artesans locals i molts cops tenien un paper molt important, és a dir, molt definitiu, perquè sovint el que feien aquests arquitectes, pel que sabem de Raspall, era simplement fer un traç allò a la pissarra. Mira, jo voldria una cosa que s'assembli a això, no? O que vagi per aquí, d'aquest aire. I eren els artesans pròpiament els que acabaven dissenyant, no? L'element en si. Per tant, sí, una de les coses que destaca Can Raspall és aquest ferro forjat, que pràcticament és una constant a tots els edificis de Raspall. Sí.
Un edifici que no està situat a qualsevol lloc, és ben bé al centre del municipi, estem entre la placeta, va tocar la placeta Santa Isabel, que era el centre ja de la Garriga medieval, el carrer Banxes, aquests típics carrers empedrats, per tant és un símbol de la Garriga, quan venen els visitants aquí al municipi, és gairebé la primera casa modernista que es troben, i mira que hi ha cases modernistes al nostre poble.
Sí. No, es troba en un lloc molt especial perquè és realment, com dius, el centre del nucli antic. No? Aquí davant hi teníem el que era la deu natural d'aigua termal, no? I teníem l'Hospital de Banys medieval, i de fet Can Maiol, que era el nom original abans de la transformació, diguéssim, Can Maiol de la plaça, que és aquesta casa, també va funcionar com a Hospital de Banys a partir de l'any 1400. Per tant, és un edifici molt, molt, molt representatiu i que ens permet explicar molt com és la Garriga d'avui, és a dir, com s'ha transformat la Garriga d'avui i la importància que va tenir aquest moment, el moment de la construcció de Can Raspall, entre finals del segle XIX i principis del XX, no? Aquest moment en què la Garriga passa de ser un poble rural, podríem dir que com tants d'altres d'aquesta zona, a una vila d'estiueig bàsicament dedicada als serveis, no? I orientada a aquest tipus de socioeconomia, diguem-ho així.
Enric, fa unes setmanes va engegar una campanya que porta per nom Llegat Raspall, amb què senyalitzareu els edificis construïts per l'arquitecte. Explica'ns una miqueta.
Bé, més que una campanya, vam fer unes jornades a finals del mes de maig, que els hem posat aquest nom, Llegat Raspall, amb la idea de que siguin unes jornades que les puguem anar consolidant any rere any i que posin sobre la taula la importància ja no només de Raspall, en el nostre cas, en el cas de la Garriga, especialment de Raspall, no? Però sinó de tots aquests arquitectes modernistes de segona generació o de comarques, sovint, no? que passen desapercebuts darrere de la força que tenen, que té Barcelona i que tenen els grans arquitectes que més van actuar o que més s'han fet famós a Barcelona, no? Gaudí, Puig i Cadafalch, Domènech i Montaner, per exemple. Llavors, la idea que teníem amb aquestes jornades, tot i que aquesta primera edició era molt, molt modesta, doncs és unes jornades específiques que permetin posar a l'aparador la figura de Raspall i que també serveixin per, diguem-ne, aportar una visió crítica a què n'estem fent d'aquest patrimoni, no? Perquè, deia abans, a la Garriga Raspall hi tenia més de 200 elements, en queden menys de la meitat a hores d'ara. I això, que la seva arquitectura és una de les arquitectures que més s'ha protegit no? a la Garriga. Bé, això passa a la Garriga, que és un poble on diguem, la preocupació per l'arquitectura ve de lluny. Imaginem-nos què passa arreu del nostre país. No? Quan parlem d'arquitectes poc coneguts, i encara més quan parlem d'arquitectura popular, per exemple.
Doncs ens quedem també amb aquest missatge final, aquesta importància, com deies, de preservar el patrimoni. Avui volíem conèixer la història de Can Raspall. Enric Costa, tècnic de patrimoni de l'Ajuntament de la Garriga, moltíssimes gràcies per mostrar-nos aquest matí Can Raspall i també animem a tothom que ens estigui escoltant a visitar-lo.
Gràcies a vosaltres.
Eduard, de Ràdio Silenci, gràcies, company.
Moltes gràcies.
Ràdio Sant Sadurní torna a l'estiu. Tenim Obert per Vacances.
A la Cala Ràdio, a l'estiu torna Obert per Vacances.
Passa. amb 28 minuts de les 10 del matí, marxem dels estudis, si ho fem, per anar fins a Terrassa, al Mercat de la Independència. I és que ja fa uns anys que van apostar per un server de compra online que en els últims anys ha vist com s'anava consolidant. Per tractar aquest tema, comptem amb el Joan Font, i és dinamitzador d'aquest mercat. Joan, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I també saludem el nostre company de la Ràdio Municipal de Terrassa, Sergi Estapé. Sergi, què tal, com estàs?
Hola, Rocío, ben trobada.
Comencem parlant d'aquesta venda online. Quan va començar?
Nosaltres tenim pàgina web que permet la compra online des de l'any 2009. L'any passat vam fer la tercera versió i... Que el que fem és anar millorant una miqueta el funcionament, que sigui més agradable, que sigui més visible, però vam començar el 2009.
Mm-hmm. Quin és el target de clients que acostumen a utilitzar aquest servei? Perquè no sé si ens podem imaginar, no? El nostre cap ens ve que potser és més gent jove, que està més acostumada a utilitzar les noves tecnologies, però si portàvem aquest servei des del 2009, no sé si també a gent més gran s'ha animat a provar-ho, o heu notat que també utilitzen aquest servei, o quin seria el perfil?
No, és bastant gent de tot. Evidentment, pel funcionament, la gent més jove, però hi ha gent gran que li fa les comandes als fills i li portem a casa. Evidentment, el servei és de gent jove. De gent, bueno, quan parlem de gent jove, parlem de 30, 55, eh?
Mm-hmm.
Però hi ha això, moltes comandes que portem, que els fills fan les comandes pels pares i mares.
Vau notar amb la pandèmia un augment de la seva utilització?
Home, durant la pandèmia ens va salvar moltíssim. Va salvar moltíssim a nosaltres com a mercat i que la gent tenia garantida en tot moment que li portéssim la comanda a casa.
Mm-hmm.
I vam pujar molt. Nosaltres fèiem unes 200 i escaig comandes al mes. I durant l'abril, que va ser la punta de pandèmia, pràcticament vam arribar a les 1.000.
Déu-n'hi-do.
Vull dir que va ser una eina molt bona per tirar endavant el mercat, que la gent tingués les coses a casa i que pogués menjar amb tranquil·litat.
Ara fa 8 anys d'aquest servei, s'encarrega concretament la Terrassenca, que tenim aquí a la Clara García, que és d'aquesta entitat. Explica'm qui sou.
Doncs som una cooperativa de ciclologística i de repartiment ecològic d'aquí a Terrassa. Portem 8 anys. I amb el mercat també, sí, va ser dels primers clients. Portem 8 anys fent el servei a domicili.
I ara podem dir que esteu a punt de fer com la volta al món, no? Amb tots els recorreguts de totes les comandes que feu des de que us encarregueu d'això, no?
Sí, sí, sí. Amb el mercat, amb els seus serveis, comptant els quilòmetres, ja estem a punt de donar la volta al món, amb les bicis.
Això com ho heu anat calculant, això?
Doncs de cada comanda, a la factura i als albarans, calculem els quilòmetres que fem. Sempre, tot sempre ho calculem. I a la factura, cada mes, els hi passem als clients doncs, quant CO2 han estalviat, quants quilòmetres ecològics han fet...
Aprofitant que us tenim tots dos, expliqueu-nos una mica quins són els productes de més demanda d'aquest servei.
Hi ha de tot. La compra normalment típica sempre porta fruita, carn i peix, però mm-hmm. aquí al mercat hi ha moltes coses, preparats, llegums, vi, de tot. No et sabria dir, gairebé les compres són molt variades, hi ha de tot.
I té un cost addicional utilitzar aquest servei de venda online?
Si la comanda en conjunta de totes les parades supera els 100 euros, és gratuït, tant a Terrassa com als pobles del voltant. Però si no, Terrassa val 4 euros i a l'exterior, als pobles del voltant, val 7.
Potser amb aquest servei molta gent que no era client habitual del mercat s'ha animat a seguir-vos de més a prop. Ho heu notat, això, que hi ha hagut gent que d'arrel d'aquest servei online s'ha apropat més al vostre mercat?
Sobretot s'hi ha apropat quan hi va haver la pandèmia, que hi ha hagut algun client nou.
Uh-huh.
El servei que tenim nosaltres tampoc és un servei directe de comanda online, vull dir, la gent ha de conèixer el mercat.
Clar.
Sí que és un servei de comanda online, però la gent ha de conèixer el mercat. I el que permetem és que si algun client habitual o algun que havia fet alguna compra vol comprar al mercat però no pot venir per tema horaris, pues pot fer la comanda tranquil·lament des de casa seva i nosaltres li portem a l'hora que ens digui.
No sé si hi ha algun altre projecte a la vista per tal de promoure que augmentin precisament els clients del mercat.
Bueno, els clients així en general, vull dir, no parem d'intentar fer coses, d'anar a moure coses, i ara sobretot de cara al setembre tornem a fer les festes de Sant Tornem-hi, que l'any passat vam iniciar, per intentar posar-la dintre el calendari de festes de la ciutat, i el 9 i 10 de setembre tornem a fer aquesta campanya per fer una miqueta el tret de sortida del curs, que amb les famílies, amb el target de clients que tenim nosaltres, normalment són famílies amb nens, i també comences les escoles, tornes de vacances, amb les piles carregades, doncs diem, escolteu, que aquí tenim el mercat, que tornem amb la mateixa força que torneu vosaltres, i us donem força i us oferim tots els serveis i tots els productes per fer una bona alimentació.
I tant, ara recarregar piles per quan comenci tot el que hi ha preparat. Avui hem volgut visitar el mercat de la Independència de Terrassa. Gràcies, Joan i Clara, per haver estat avui amb nosaltres en directe a l'Obert per Vacances.
Moltes gràcies a vosaltres.
A vosaltres, merci.
I ens acomiadem també del company de Ràdio Terrassa, el Sergi Estapé. Sergi, gràcies, bon dia.
Adéu, bon dia, fins demà.
Alcana Ràdio torna a l'estiu. Tenim Obert per Vacances.
A M1 FM tenim Obert per Vacances.
Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis malheureux. Pas longtemps chemin, tout ça que je peux, car rien n'est gratuit dans la vie.
Comencem amb la nostra secció de cuina, en què cada setmana farem receptes que podreu preparar a casa. I a més, recordeu que també volem aprendre de vosaltres i per això us demanem que ens truqueu en directe ara durant aquesta secció al 93 478 43 41, 93 478 43 41. Si participeu explicant-nos algun truquet de cuina, entrareu al sorteig de dues ampolles de vi. Avui, del vi ètim La Pausa de la cooperativa Falset Marçà, guanyadors del Gran Vinari d'Or a millor rosat als Premis Vinari, els cellers de la denominació d'origen Montsant. Vinga, va, animeu-vos i ara sí, anem amb la recepta d'avui. Sabeu que el poble de Santa Bàrbara està de festa major. Aquesta nit se celebra el sopar del bou estofat, un sopar del que solen participar unes 1.000 persones. És per això que avui ens traslladem a la Plana Ràdio, on han convidat la Imma Arasa. Tere Giné, molt bon dia, què tal?
Hola, Rocío, molt bon dia. De fet, la convidada és una col·laboradora de la Plana Ràdio, de l'espai La Cuina de les Cabanes. Ella i la seva germana han treballat com a cuineres durant molts anys, a banda que ja la seva mare, inclús la seva iaia, ja era cuinera d'esdeveniments del segle passat, quan llavors, en aquell temps, les celebracions es feien a casa, cuinant per a molts comensals, quan es feien celebracions com batejos o comunions. Avui la tenim aquí, als estudis de la Plana Ràdio. Què et sembla, Rocío?
O sigui, que podem dir que això ve de famílies, tota una tradició familiar també, aquest món de la cuina. Doncs Imma, què tal, com estàs?
Hola, bon dia.
Molt bon dia, serà un plaer avui parlar amb tu. La veritat que ens deleites amb una recepta molt tradicional al vostre poble per festes majors. Abans d'explicar aquesta recepta, d'entrar en matèria, que tenim moltes ganes també, fent-nos 5 cèntims del sopar que munteu avui, que esteu de festa major.
Doncs mira, ja fa molts, molts anys que un cuiner del nostre poble, que li diuen Fermín Lopolit, ja va començar ell a fer bou estofat per a tot el poble. I bueno, la gent mos posàvem al carrer Major, en taules, cadires, mos portàvem una mica del que mos agradava, ensalades, una mica de vermudet i així, i llavors mos repartien el plat del bou estofat. I llavors unes pastetes, uns pastissets que són típics del nostre poble, i llavors sempre feien algun espectaclet perquè la gent pogués passar la nit allí, en molta harmonia i molta germanor de quasi tot el poble.
Imagina't, Rocío, la veritat és que cuinar per a més de 1.000 persones, al llarg dels anys aquesta festa ha anat evolucionant. Per exemple, ara la festa, és a dir, la gent que adquireix el tíquet per anar al bou estofat, el preu és un preu simbòlic de 2 euros, i aquests diners s'entreguen a una causa benèfica, a una causa solidària, no? L'Ajuntament és qui se'n fa càrrec de la despesa del bou estofat, i les colles d'amics i de família són els que al llarg de la plaça Major s'asseuen i gaudeixen d'aquest dia. Aquí a les Terres de l'Ebre, el bou estofat es pot guisar de moltes maneres. Si et sembla, avui anem a conèixer la manera en la que ho fem aquí a Santa Bàrbara, i els nostres oients inclús també. El que poden fer és preguntar-nos si hi ha alguna manera diferent, o ells mateixos, si ho fan d'una manera diferent. Si et sembla, anem a escoltar la recepta.
Jo segueixo la tradició del bou estofat de la meua iaia, que ja feia coses a les bodes, feia menjar a les comunions, i, bueno, i el bou estofat d'ella sempre era aquest. Mira, necessitarem 4 grans d'all, oli, sal, bou. Ma iaia sempre comprava conillet o gerret, dos peces del bou que són molt melosetes. Ceba, pimentó verd i pimentó roig, tomates, pebre roig en pols i pebre negre en pols, vermut, farigola, romer i llorer.
Herbes aromàtiques que sempre són importants per a fer el bou estofat,
Bueno, primera faena, ma iaia xafava els ous sense pelar-los i els sofrigia a l'oli, per a aromatitzar l'oli. Quan ja els tenia
ben...
Los alls ben xafadets, i per a aromatitzar l'oli en los alls. Allà me los traia i posava el bou a sofrigir, salpebradet, ben sofrigidet. I llavors anava afegint la ceba talladeta xucutiua, el pimentó verd i el pimentó roig, i quan ja ho tenia això ben poxadet, perquè això ma iaia sempre era dels sofrigits ben fets, no a mitges, no, ben freds. Llavors hi posava la tomata ratlladeta i ho anava sofrigint. Per últim, hi tirava el pebre roig i el pebre negre i el vermut, i deixava que s'evaporés l'alcohol del vermut, un bon got de vermut. I llavors hi posava les herbes aromàtiques. Ho anava menejant bé, i llavors hi ficava l'aigua. Nosaltres, com ja mos han fet més modernes, hi fiquem una pastilleta de caldo de carn, perquè hi dona més bon gustet. Bueno, no sé, és manieta, potser. I llavors això, quan el bou lo tenim, que anem punxant-nos en un gabinet o en una forquilla, i veiem que el tenim més de mitjan coure, perquè això sí, ha d'estar el bou ben cuitet per a fer l'estofat. Llavors hi tiràvem les pataques, que no les tallem, les estrinxolem així, xerrac, xerrac, les pataques, que queda millor.
Saps com vol dir, Rocío, això del xerrac, xerrac? Xerrac, xerrac. Bueno, és a dir, les pataques les pots tallar amb el gabinet, o pots incidir una miqueta amb el gabinet i després que es tallin soles, saps?
Molt bé. Doncs
això és el xerrac, xerrac meu.
Això és l'estil de la Irma.
Li diré la meva iaia, també.
Dir-li que va molt bé. I no res, llavors l'acabem de coure ben cuiteta la pataqueta, que la pataca també fa lo caldet espesset, i no us passéssiu d'aigua, més val que n'anéssiu afegint. Perquè si queda massa caldós, no queda tan gustós.
De fet, també hi ha molta gent que aquí al nostre poble li fica los pesolets, los tradicionals pesolets verdets, no?
Sí, hi ha gent que hi fica pesolets i carlota. Jo també... Carlotetes més que pesolets, però bueno, pots posar les dues coses o no res, o la pataca i ja està.
Això el gust del consumidor. Sí, sí, Rocío, què et sembla? L'havies provat mai? Tu el bou estofat?
No l'he menjat, però és que ara mateix estic salivant. O sigui, m'estan entrant unes ganes d'agafar el cotxe i anar fins allà perquè l'Imma em cuini un bou estofat, que no ho sabeu.
Aquestes sí, eres benvinguda.
Mira, a part d'això, una de les coses importants és el que la Imma ens deia, no? De dir, agafem la part del bou estofat, la part que s'anomena el conillet o el gerret, no? Perquè són unes parts que se li diuen molt bé a l'hora de fer aquest guisat, no?
Sí, sí, sí.
No sé si també a l'hora de cuinar la paciència és molt important, Imma.
Sí, la cuina és paciència i és amor. Uh-huh. Són dues coses. O sigui, la cuina necessites paciència perquè els sofregits i tot s'ha de fer molt ben fet, sense córrer, en poc foc. I després, amor, per a fer un molt de carinyo per a tots els que estimes que venen a mitjà.
Però fixa't, Rocío, és interessant també recordar que la cuina s'ha de fer molt lentament, el foc a foc, perquè llavors és quan treus tota la substància de tots els aliments,
sí,
no?
Sí, 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 sí.
I això és el que fa que la cuina tingui aquest gust especial, la cuina tradicional, la cuina de casa, la cuina d'abans. Mm. Ara tots anem corrents i a pressa i el menjar sembla que no té gust a res, no? Però en aquell moment es deixava reposar, es deixava fer molt poc a poc, no?
Sí.
I el bou estofat és un d'aquests plats que es deixa fer molt poc a poc.
Que s'ha de fer molt poc a poc.
Vosaltres, des de Santa Bàrbara, ens heu apropat un plat tradicional i ara que parlàvem precisament de tenir paciència a la cuina, no sé si heu tastat mai el pota blava, el pollastre pota blava d'aquí, del Prat, però precisament la clau de l'èxit del pota blava també és la paciència, el deixar-ho allà cuinant perquè no estigui dura la carn.
No, no.
Jo no l'havia sentit mai, aquesta recepta.
No.
Haurem d'estar molt alerta
tant,
a veure si
mos...
Us convido també a que vingueu al Prat i que tasteu el pota blava perquè és... Bueno, estem molt orgullosos al Prat del pollastre pota blava i segur que us agrada molt també.
Bueno, mira, mos encanta l'Obert per Vacances perquè ens ajuda a descobrir aquestes receptes que es fan arreu de Catalunya des de les diferents emissores locals i, sense dubte, si venim al Prat, provarem aquesta que ens acabes de recomanar, Rocío.
I tant que sí.
També aprofitem per recordar als i les nostres oients això que comentàvem, que aquesta secció és oberta a tothom qui vulgui participar. També si truca al 93 478 43 41 per explicar-nos el seu truquet de cuina o com fan en el seu cas el bou estofat, i que si truquen poden guanyar dues ampolles de vi, que també el maridatge és molt important amb els plats, poder escollir un bon vi també és molt important. Tu, Imma, a quin escolliries per aquest plat?
Jo, per a mi, mira, vins de la Terra Alta. A mi m'encanten els vins de la Terra Alta. Per a aquest plat, un bon vi negre de la Terra Alta calla per a tot, crec jo.
I a part del bon vi, hi ha un ingredient especial que crec que també seria interessant explicar-ho. La Imma mos ha dit que li posa vermut.
Sí.
Hi ha gent que li posa també mistela quan fa el guisat, quan fa aquest guisat del bou estofat.
Sí, hi ha gent que també li fica birranci, hi ha gent que li fica conyac, però a mi, sobretot per a l'estofat, m'agrada el vermut perquè el vermut és un licor que s'ha fet en herbes. I a mi m'agrada el gustet que li dona.
Sí. Com que Rocío ens parlava d'en què maridaríem, no? Quin vi li posaríem, i crec que és interessant també recordar que moltes d'aquestes receptes, molts d'aquests plats estofats, pues, tenen un ingredient especial que és això, una miqueta de vermut, una miqueta de conyac, una miqueta de birranci. Tu, Rocío, se't dona bé això de la cuina o què? Vaig a Ramoso, ara que estem així en família.
A mi se'm dona fatal, però tinc molta esperança en estar molt atenta totes les setmanes de programa, apuntar-me bé totes les receptes i provar-les, perquè és una cosa que no sé fer, però perquè no m'he posat mai. Sempre dic, no tinc temps. I que això em passa, que sempre faig plats superràpids i el menjar més tradicional el deixo per dinars familiars. Amb què cuinen els que saben de casa meva.
Bueno, recorda, jo crec que seria interessant si algú mos està escoltant que pugui trucar, que pugui participar i si vols que et féssim alguna altra recepta així una mica més dolça i tenim temps,
sí,
nosaltres
doncs,
aquí portem el receptari,
Si us sembla, recordem aquest telèfon per si hi ha algú que se vulgui apuntar a aquesta conversa, seria el 93 478 43 41, 93 478 43 41, i com ara comentava Otere, hem fet el plat, el bo estofat, tenim el vi i ara ens queda el postre.
Mira, si et sembla, aquí a les Terres de l'Ebre, un dels postres típics són els pastissets, no?
Mm-hmm.
Aquests pastissets que es poden farcir de diferents maneres. Hi ha gent que li fica cabell d'àngel, hi ha gent, confitura, cabell d'àngel, depèn del lloc on estàs, es dirà d'una manera o es dirà d'una altra, no? Hi ha gent que li fica mel i mató, brossat,
no? Mató, jo li fico mató, també.
I hi ha d'altra gent que li fica boniato.
Confitura de taronja, també es pot posar, el que vulguis.
Xocolata, es pot ficar de tot, però nosaltres et fem la base d'aquest pastisset, que es fa amb una pasta que ara la Imma ens comentarà, després s'aixafa aquesta pasta, es farceix per dins i es plega en forma de mitja lluna.
Sí. Mira, agafarem sempre la mida d'un gotet de carajillo. Vale. Necessitarem 4 rovells d'ou, només els rovells, 3 gotets d'este del carajillo d'oli, un gotet de mistela, un gotet d'aiguardent, que és un anís sec, com un anís sec, sucre i farina la que mos entre. Val. Que ve a ser un quilo i mig, una cosa així, més o menys.
Explica una miqueta això de farina la que mos entre, perquè de vegades dius, pues, sí. Clar, 500 grams, no? Sí. Això és, com... t'ha de quedar una pasta concreta,
sí,
no?
Sí, mira, primerament, ho anirem fent a parts, primerament batrem una mica los rovells en lo sucre, que sucre n'hi posarem pues, un gotet d'estos també. Va, un gotet. Batrem los ous en lo sucre i llavors li afegirem la mistela i l'aiguardent. I llavors anem, això ho mesclem bé. I anem tirant farina, grapadets de farina, i anem pastant. Quan la pasta no mos enganxa als dits, farem una boleta. Una boleta. I llavors provem. L'hem d'aplanar. Nosaltres tenim aquí un aparato especial, que és una cosa redoneta.
Com una premsa petita.
Sí, però si no pots agafar un plateret petit i la xafes. I fas una redona, planeta. Si tu veus que està redona, que se fan foradets, 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 ui, la tornes a traure un altre grapadet de farina i ho tornes a pastar. Vol dir que li feia falta un poquet de farina.
Que la farina està molla, que necessita sí, més... Sí. La pasta està molla i necessita sí. Més farina.
Bueno, quan ja ho tens bé la pasta, doncs allò ens has d'anar fent boletes i les aplanes, ben aplanadetes. I llavors, el cabell d'àngel, que la confitura ja... Jo, bueno, jo me la faig jo, però la pots comprar que ve preparada, eh? Una culleradeta de farina, voltes i et queda com una mitja lluna i llavors vas fent un cordonet a les voretes. Si no et surt el cordonet, doncs apretes les voretes en una forquilla, apretadetes, i ja ho pots posar a la bandeja del forn i a coure dalt i baix, eh? A 180 graus, més o menys. I quan ho traus, los ensucres. Mm.
Seria la forma d'una empanadilla.
Molt bé, sí. Mm,
no sé si mos has entès, Rocío, perquè de vegades nosaltres tenim...
M'ho he apuntat tot. Està tot apuntadet perquè ho vull provar a casa.
Mira, fixa't, esta recepta i esta pasta és una pasta molt típica d'aquí i és una pasta que dura molt de temps. És a dir, tu la pots fer i te pot durar setmanes, eh? Té una molt fàcil conservació.
Inclús quan los acabes de fer. Si tu dius, ui, pues que claro, ja quan ne fas esta medida i te'n surten bastants. Igual te'n surten una cinquantena, que no els cal fer molt, molt grossos. Pues igual, quan los acabes de fer calentets, los pots congelar i quan los traus estan perfectes.
Mira, Rocío, que te n'enviarem un paquet perquè els proves.
Ai, ja ho tenim, ho estic ja ho desitjant, la veritat, perquè és que se'ns està fent els tècnics i a mi la boca aigua. Ens hem apuntat la recepta perquè no ens la volem perdre i segur que la tastarem. O sigui que si ens feu arribar un paquetet, ens fareu molt feliços. Imma, ha estat un plaer enorme tenir-te a l'Obert per Vacances amb aquestes dues receptes. Moltíssimes gràcies. Ens ho has
igualment
fet superfàcil. I superame, ens ho hem apuntat tot.
Moltes gràcies.
Tere, companya, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. Ens escoltem.
Una abraçadeta. Fins la propera, Rocío. Gràcies.
Adeu.
A tu.
I a tothom que ens estigui escoltant, us recordem que cada setmana farem un sorteig de dues ampolles de vi. Si no participeu en directe, també ho podeu fer enviant un WhatsApp al número 676-94-30-99 explicant-nos molt breument una recepta o algun truquet de cuina que utilitzeu per aquest estiu que no falli, per deixar tothom bocabadat, qualsevol cosa relacionada amb la cuina, que segur que teniu moltes coses a compartir amb nosaltres i volem aprendre molt també de vosaltres. Recordem aquest telèfon pel sorteig de dues ampolles de vi, el 676-94-30-99.
La cançó de l'estiu.
Buenos días, mi nombre es Pepa y os sigo a través de Radio Ciutat de Tarragona. Para mí la canción del verano, que es una sintonía para el verano, es sin duda una canción del siglo pasado, que, bueno, del año 84 si no recuerdo mal, que es Escuela de Calor de Radio Futura. ¡Feliz verano a todos!
Thank you.
Quina és la teva cançó de l'estiu?
Explica'ns-ho en un missatge de veu per WhatsApp al número 628-841-055.
628-841-055. Envia'ns la teva nota de veu i podràs guanyar un val de compra de 60 euros als supermercats Bonpreu Esclat.
A Bonpreu i Esclat, l'estalvi és marca de la casa. Ara i fins a l'1 d'agost, aprofita aquest lot estalvi. Dues pizzas Buitoni i forno di pietra, capsa de 6 gelats Nestlé Extrem i un paquet de 6 cerveses Estrella Damm per només 8,99 €. T'estalvies 6,32 €. A Bonpreu i Esclat, l'estalvi és marca de la casa. Bonpreu i Esclat.
Obert per vacances, amb Rocío Santeufemia.
Digue'm si vas trobar la teva sort, digue'm que et vas guardar tots els records. No t'aturis quan no puguis més, no et rendeixis quan no puguis més. Digue'm que no hem canviat, que seguim endavant, que aquesta lluita tindrà un gran final. Hem vingut a tombar les fronteres per anar més enllà. Caminem.
I fins aquí l'Obert per vacances d'avui, un programa amb Valeri Incapí, Juan Carlos Muñoz del Prat Ràdio a la part tècnica, Àlex Sisó de Ràdio Ciutat de Badalona a la producció i Álvaro Rodríguez de Ràdio Ciutat de Tarragona a les xarxes socials. Tot plegat coordinat també per Aitor García de Cugat Mèdia, Maria Lara de Munt FM, Carol Cubota i Eduard Virgili d'Altafulla Ràdio i Cristina Cantal de Ràdio L'Escala. I qui us ha parlat? Rocío Santeufemia. Nosaltres ens traiem el banyador i recollim la tovallola, però només per avui, perquè demà a les 9 tornem a acompanyar-te des de la teva ràdio local amb més Obert per vacances. Gràcies per escollir-nos i que gaudiu moltíssim d'aquest dimecres.
Mira, tot ens ha volgut canviar, però entre somnis hem trobat...
La xarxa de comunicació local.
Acabava d'arribar, només volia tranquil·litat, després de nits sumides en la carretera. I se'm va posar davant, no em vaig saber controlar, va caure enmig d'una bassa de sang i em va dir... Oh.
Jo era el boig de la ciutat, tu m'has matat. M'hauràs de substituir d'ara endavant.
Van acceptar la condemna per majoria absoluta i tan sols vaig poder-me defensar. Pagaràs fins l'últim dia, també la nit per tota la vila. Tu ets l'elegit per tots, em van dir. Oh,
tu ets el boig de la ciutat, tu l'has matat. L'hauràs de substituir d'ara endavant. Tu ets el boig de la s'ha substituït ara endavant. Vaig passant dies i dies aguantant humiliacions. L'odi no té força quan s'estàs sol. Caure dins d'aquest forat del que no puc escapar em fa cantar per suportar el dolor. Oh! Sóc el boig de la ciutat, jo el vaig matar. L'hauré de substituir. L'hauré de substituir fins que algú acabi amb mi. Fins que algú acabi amb mi. Fins que algú acabi amb mi.
xarxa de comunicació local.